Al matí de Ràdio Sabadell. Un altre món és possible.
Els grups classe cohesionats són el millor antídot contra el bullying. Així ho creuen des del Servei de Mediació Comunitària de l'Ajuntament de la nostra ciutat de Sabadell, on porten 39 intervencions en 6 anys, 27 en escoles de primària i 12 en escoles de secundària, implicant un total de 1.085 alumnes, incloent grups classes sencers. I nosaltres avui volem parlar precisament d'aquest tema del bullying amb les entitats del tercer sector de la plataforma Avalua. Arrenquem escoltant l'opinió d'algú joves de l'esplai Les Kids que reflexionen sobre aquesta problemàtica.
Hola, sóc la Cautar, tinc 11 anys i formo part de Les Kids. Jo avui us donaré la meva opinió sobre el bullying. Jo penso que el bullying, si tu fas bullying, et penses superior, però això no és veritat, perquè tothom és diferent i això que si tu, perquè algú no sigui igual que tu, no el tens que tratar així. I que res, que si tu fas bullying, pues que tens que canviar d'opinió perquè això no està bé i que els nens són els que poden canviar, ja que ells quan van creixent li poden fer la idea als seus fills. Així que, bueno, que això, que no feu bullying a ninguna persona perquè tu et creguis superior.
Hola, soy el Dauda, tengo 14 años y soy del Miquel Cruz Afón de Sabadell. Para mí el acoso escolar es cuando un grupo de personas, sean ya profesores o alumnos, donde se meten contigo por cómo eres físicamente o por si tienes algún defecto, no solo un día, sino cada día constantemente que tú vas al instituto o en la calle, o por ejemplo cuando sales te empiezan a insultar, te persiguen hasta tu casa, te pegan. O no solo la gente que te pega o te insulta, sino la gente que lo ve y no hace nada, también es acoso, aunque la gente no lo piense, sino que tú lo estás viendo y no haces nada al respecto ni ayudas a la otra persona para cambiarlo y que se sienta a gusto consigo mismo en el instituto.
I avui parlem sobre aquest tema perquè recordem que el passat diumenge, dia 2 de maig, va ser el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i amb motiu d'aquesta efemèride, nosaltres el que volem fer és comprovar com s'aborda aquesta problemàtica a les entitats del tercer sector. I per això, ara doncs, saludem a la Montse Sánchez, que és la coordinadora dels serveis relacionats amb escoles de la Fundació Maïn i també amb el Moja Kiri, que és monitor de l'esplai La Baldufa, que també de petit en va patir. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Montse, no sé si heu notat un repunt precisament d'aquest tipus d'actes, no? D'aquest assetjament arran de la pandèmia.
Doncs sí, la veritat és que hem notat un augment considerable, sobretot pel el que seria la versió més telemàtica, el ciberassetjament, per les condicions de pandèmia. Llavors, doncs, no deixa de ser un assetjament doncs, més silenciós, més secret, més anònim, i és molt més difícil de detectar. I, per tant, doncs, encara ens trobarem, encara que sortiran més casos, segurament.
Moja, explica'ns si vosaltres també doncs, noteu això, que potser doncs, arran d'aquesta pandèmia s'han incrementat els casos d'assetjament o no?
Si s'han incrementat els casos sí. De acoso escolar así, en l'esplai Baldufa. Bueno, durante la pandemia yo no he estado, ¿cómo se llama?, hasta en octubre empezando en el esplai Baldufa y tampoco he notado que ha aumentado tanto el acoso escolar así en el esplai Baldufa, no he visto que haya aumentado el acoso, ¿no?
Explícame vosotros también en el esplai, ¿no?, ¿cómo abordáis toda esta problemática?
Bueno, nosotros siempre intentamos prevenir que ocurran estas cosas, intentar arreglar el problema antes de que suceda, ¿sabes? No cuando pase el caso nosotros empezamos a actuar, sino hacemos antes intentar arreglarlo.
Doncs escoltem precisament a l'Ayat d'aquest esplai de la Baldufa, que és monitor i que ens explica també doncs, algunes eines, dinàmiques i recursos que també doncs, intenteu fomentar per encarar doncs, aquesta situació.
Hola, buenos días. Soy Ayat, monitor de la Baldufa. Y llevo al grupo de grandes, de primero y segundo de la ESO. Actualmente estoy estudiando educación social. Y bueno, En la Baldufa trabajamos de una forma muy asamblearia y muy democrática. Los casos de bullying los llevamos también según un ideario también que tenemos entre todos los colaboradores y monitores de la Baldufa. Y bueno, dependiendo del caso, porque obviamente cada caso de bullying es muy diferente a otro. Y bueno, lo que solemos hacer más es un trabajo preventivo. Es decir, que no actuamos post el conflicto, sino que intentamos actuar previamente e intentar que no sucedan estos actos y estas acciones. Y bueno, si sucede algún caso de bullying, pues posteriormente ya se trabaja realizando una intervención educativa, creando una concienciación de los chicos y de las chicas, fomentando el trabajo en equipo, la unión y bueno, podemos ver cortometrajes, hacer dinámicas, actividades de diferentes tipos, relacionarnos con otros splice, ver ejemplos de estos casos. Y bueno, dependiendo del caso, hacemos una intervención de varias sesiones con las personas agredidas y los agresores. Y también tenemos el apoyo de servicios sociales y que nos ayuda y que nos complementa a realizar este trabajo. Y también tenemos la ayuda de los padres, que en algún caso extremo concreto podemos llegar a hablar con ciertos padres para que según qué acciones no vuelvan a suceder, teniendo en cuenta siempre la seguridad y la autonomía y la confidencialidad de cada chico y de cada chica. Bueno, y sobre todo lo que hacemos es más un trabajo preventivo que un trabajo post-conflicto, porque realmente creemos que es la manera de intentar resolver las cosas haciendo que no sucedan. Y bueno, espero que vaya muy bien el día y me alegro mucho de que la baldufa siga creciendo y siga dándole caña. Joder, gas. Ya la moja y moja, chala, cuídate.
Doncs fan diferents intervencions depenent doncs el tipus de situació i de problemàtica. No sé si a vosaltres també us passa igual, Montse, doncs que la solució d'aquest tipus de situacions passa per això, per la implicació de tots els alumnes en el conflicte.
Es treballa o es posa el focus una mica amb la víctima, però també s'ha de treballar amb l'agressor. I el que comentava el noi de l'Institut de Crucefont, el tema dels còmplices. Tots aquells que veuen que són conscients, que són coneixedors, però no fan absolutament res.
Els observadors, no? Els observadors, podríem dir que són la clau, no?, contra l'assetjament, entenc?
És una de les claus. Uh-huh. És una de les claus que per tant, s'ha de crear un entorn segur perquè aquests observadors i també la víctima ho expliquin, ho diguin, perquè molts cops hi ha la por a les conseqüències. No em creuran, em diran que això són cosa de nens, que exagero, que això no passa res, que bueno, no, tampoc serà per tant. Llavors s'ha de crear un entorn segur perquè tingui la confiança de poder-ho explicar i llavors a partir d'aquí poder-ho abordar. I totalment d'acord amb el que deien els companys, la importància de la prevenció.
Totalment.
Totalment, és molt bàsic i ja des de ben petits.
Uh-huh. Perquè a vosaltres, a la vostra entitat, a quin tipus de casos us arriben?
Doncs una mica de tot. Tenim, per exemple, la figura del mediador cultural, llavors sí que està més centrat en el que és mediar en conflictes culturals, molt, molt lligat a la cultura marroquina, i sí que fa aquest suport i acompanyament als centres, a les famílies i amb els alumnes, i molts cops venen, en aquest cas, conflictes de tipus cultural, del desconeixement. No? Doncs, tots els marroquins són molt masclistes i tots són, no? Llavors com amb aquests estigmes. Però també s'estem trobant, i més ara a través de arran de la pandèmia, amb una gestió deficient a nivell emocional, doncs que ens estem trobant amb conflictes que no tenen a veure amb el tema cultural, sinó tenen a veure amb la gestió de la ira, la impotència, la ràbia, amb una baixa tolerància a la frustració, i el que abans eren episodis puntuals, concrets, fàcilment abordables, ara s'està complicant una miqueta més. Llavors és un tema emocional que cal afrontar.
I per què s'estan complicant encara més? I no sé si cada cop són més joves també doncs aquests agressors.
Sí. Sí. són més joves cada cop, perquè també hi ha una cultura també de la violència, també, bueno, tot el tema també de comunicació, tot el que ens, bueno, ens arriben a través dels mitjans de comunicació té a veure una miqueta amb això, i sobretot per un dèficit de gestió emocional. Jo em sento malament, em sento frustrat, em sento que tinc por, que tinc, i la meva sortida és doncs, atacar un altre. Mm-hmm. Molts cops també perquè pot ser situacions, ens vam trobar a un jove que ell l'agredia, però perquè sentia enveja. Sentia enveja perquè a casa seva s'estaven separant, havia un divorci molt complicat, i no feia res amb els pares i tot era un ambient com molt tòxic, i quan veia que companys explicaven que havien anat d'excursió o que havien fet alguna cosa amb els pares i que estaven bé, doncs ells, bueno, li generava una ràbia, una impotència de no tenir aquell tipus de vida, uh-huh, que agredia aquests companys. I no era una agressió per aquell company en concret, per alguna cosa que hagués fet o dit, sinó per tenir una felicitat que ell no podia tenir, per exemple.
Sí, que moltes vegades hi ha una frustració, no?, al darrere, fins i tot una mala gestió, no?, de les emocions.
Sí, 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 i una baixa autoestima, el que també comentava la nena, no?, per crear-se superior. Molts cops és perquè es volen generar o es volen ser o donar la imatge que són superiors quan realment tenen dèficits i tenen amb molts d'ells una autoestima baixa i que no ho estan gestionant. Per això és important treballar amb la víctima, però també saber la motivació, no la justificació, perquè evidentment això no es pot justificar, però que és per què algú, què hi guanya? És una de les preguntes que ens hem de fer, no? Què hi guanya l'agressor? Que li tinguin por, que li tinguin respecte, que ser el malote, que això què implica, no? Em sento millor a nivell emocional, em sento amb una autoestima més alta, perquè és la manera, no?, de dir, vale, pues això no està malament. L'objectiu no és dolent, el problema és el com ho estàs gestionant.
Exacte.
Això també és important, no?, perquè el sentir-se bé, això està fantàstic, però si ho fas agredint als altres, doncs no és la via. Hem de canviar la via, no l'objectiu.
En el teu cas, Muja, explica'ns el teu testimoni, perquè de petit doncs, tu vas viure, no?, algun cas d'assetjament.
Sí, la verdad es que sí. Digamos que yo, cuando vine aquí a España, pues los tres primeros años muy bien, y después así en tercero, primaria, hasta primero de la ESO, pues hay un grupo que nos sacaba 4 o 3 años así, pues siempre nos perseguía, nos quería pegar, nos molestaba, y eso era... Digamos, nuestro día a día, ¿sabes? En el cole siempre estaba yo tranquilo, la verdad, porque estaban los profesores, ¿cómo se llama? Estábamos entre clases, ¿sabes? Ahí yo no sufrió ninguna cosa escolar, pero luego ya se fuera del cole, así, con niños más grandes, ahí sí que nos perseguían. Cuando iba a la mezquita, pues salíamos y nos perseguían, y nos querían pegar.
I com ho vas viure tu? O sigui, entenc que a l'escola no, que era quan sorties o quan anaves pel barri, no?, o quan anaves a la mesquita.
Sí.
I com ho vas viure? Perquè, clar, m'imagino que... No sé si eres conscient d'aquesta problemàtica, si fins i tot ho vas arribar a parlar amb algun adult.
Jo, la verdad, que con ningún adulto, así, ni con mis padres, ni con ninguno, yo nunca he hablado de estos temas. Y tampoco, yo no sabía ni qué era cosa escolar, ni el bullying, ni nada de eso, no tenía ni idea. Yo solo veo con los chavales que no sé por qué me quieren pegar, nos quieren pegar, no sé por qué. Y no sé, se sienten como, digamos, superiores por querer, como que les tenemos miedo. Y es verdad, les teníamos miedo a lo que era como son. Y hasta les gustaba eso, que nosotros corriésemos de ellos. Y yo personalmente a mí no me ha afectado mucho porque yo llegaba a mi casa y como si no pasara nada. Y hasta a mí, pero hay gente que sí que le ha afectado más. Y eso, pero a mí personalmente no.
I per què no ho explicaves als pares? O saps també, perquè ara com ets monitor, creus que a vegades, igual que tot va passar, que a vegades doncs, els joves, no?, els nens potser tenen por a explicar doncs, a casa, no?, aquesta problemàtica?
Claro, es que mira, por ejemplo, los problemas no suelo contárselos, o sea, a mis padres. También es miedo de cómo le va a decir a mi padre que me quieren pegar. Es como, soy flojo, ¿sabes? Como que te quieren pegar. Y eso es miedo. Yo no puedo decirle a mi padre esas cosas, ¿sabes? Uh-huh. Ahora ya han cambiado las cosas y todo eso, pero antes, digo, no me atrevía a decir que alguien me ha pegado o eso. Eso es mucho miedo. Y ahora en el espía de Valdufa, es que hay mucha diversidad, ¿sabes? Hay de todo tipo, hay moros, hay negros de todas partes, y ellos, la cultura suele ser más o menos la misma, y los padres suelen ser duros, no se suele ser tan comprensivo. Y también hay que, si le hubiese dicho a mi padre de pequeño, me han pegado, él no hubiese pegado a mí, ¿entiendes?
O sigui que, clar, et feia molta por la reacció del teu pare, no?, dels teus pares.
Más de mi padre que la de los agresores, la verdad.
Montse, això passa a vegades? Perquè, clar, suposo que és molt important, no?, per trobar una solució a aquest conflicte, com ara ens explicava el Moja, també doncs, a implicar no només els alumnes, no?, els estudiants, sinó també les famílies.
Exacte, sí, perquè també hi ha una... amb determinades cultures i també en èpoques també anteriors, també ens passava a nosaltres, vull dir, antigament també ens passava, no?, el tema de la violència física, i era doncs bastant més acceptat, no?, que no pas ara, no? Afortunadament amb això hem avançat, però sí que és veritat que cal conscienciar els pares i les mares. Nosaltres, per exemple, doncs fem tallers de competències marentals i parentals, precisament per donar eines per quan, si passa això, no? Doncs si hi ha alumnes, hi ha fills que venen a casa i comenten que són víctimes o que han vist que algú pot ser víctima d'assetjament, doncs com poden actuar, no? Clar. El no qüestionar, el tenir un entorn comprensiu, no? Però això, clar, això també s'ha de gestionar des de ben petits, no? Com diu el company, clar, si jo tenia més por de la reacció del meu pare que dels propis agressors, ja no hi ha un entorn de confiança, no?, de seguretat, sinó si no hi ha aquest confiança ja a nivell de família, doncs també hi ha un tema de com es gestiona a nivell familiar, no? I aquestes competències és important, per una banda, perquè tinguin aquest entorn, i també per, no sé, ni molt permissius, ni tampoc massa estrictes.
Clar.
Perquè has de buscar el terme mig, i no totes les famílies doncs tenen aquestes capacitats. Llavors els acompanyem una mica en situacions quotidianes, però que poden, com a mínim, generar aquest context i augmentar també l'empoderament d'aquests infants, no? Que tant si és l'observador com si és la persona agredida o l'agressor, no? Però també gestionar-ho de forma assertiva, de no posar-se tampoc les mans al cap, vull dir, tot com intentar mantenir la major calma possible. Col·laborar molt amb el centre escolar, important, no atacar, han pegado a mi hijo, no habéis hecho nada, per exemple, sinó buscar sinergies, no? Que estem en el vaixell, no? Estem en el mateix bàndol.
Doncs escoltem ara la Hanna també, que ens explica com són els tallers de sensibilització de la Fundació Maïn, per veure, no?, què implica doncs aquest assetjament.
Hola, molt bon dia, jo em dic Hanna i actualment estic treballant a un parell d'escoles fent tallers i dinàmiques sobre intel·ligència emocional, mediació i gestió de conflictes amb grups que comprenen edats des de cicle inicial, com seria primer de primària, fins a primer de secundària. Pel que fa a les activitats, intentem fer sempre dinàmiques acords del grup i segons les seves preferències, però sempre tenint en compte l'objectiu final, que és el de proporcionar eines per la gestió de conflictes i l'educació emocional, que és el que comentava fa un momentet. Intentem, doncs, mitjançant aquestes dinàmiques, activitats, més aviat de caire lúdic, crear un espai segur, amb bon ambient de grup i, sobretot, treballar l'escolta activa i l'empatia.
Doncs donava algunes pistes d'aquestes dinàmiques, no?, per reforçar precisament doncs aquesta empatia, no?, i aquest canvi d'actitud, Montse?
Sí, és això, és no tant posar l'èmfasi en el que no cal fer, de no pagar, no insultar, que també, però no, treballar la positivitat, no?, el que podem guanyar si col·laborem, per això fem molts exercicis de cooperació, si sumem tots, doncs el resultat és molt millor, no? I a partir d'aquí veure que no en treus res de bo amb aquest assetjament, que no et val la pena, no? Que no et compensa d'alguna manera. És com despeses i els guanys que pots obtenir, no? I que pots obtenir molts més guanys amb un bon ambient, amb una reciprocitat, en demanar ajuda, en que et puguin demanar ajuda, i que el producte final, la convivència final, doncs és molt millor si tothom posem de la nostra part.
Evidentment. Moja, en aquest sentit és important, no? I suposo que vosaltres també, com escoltàvem abans a la IAT, també doncs intenteu reforçar totes aquestes dinàmiques, no?, per fomentar aquesta tolerància, no?, cap a la diferència.
Sí, clar, hay que fomentar.
Porque en tu caso, por ejemplo, te has sentido a veces también atacado simplemente por el hecho, pues, de a lo mejor pues tener algunos estereotipos, ¿no?, que hay.
como que los agresores sientan estereotipos sobre uh-huh. ese modo, o eso.
Exacto.
Bueno, la verdad es que a mí eso del racismo, yo en el barrio no les influye mucho porque somos la gran mayoría, somos todos inmigrantes, la verdad. Y no, eso de estereotipos, bueno, que te digan, sí, moro, ahora más, ahora sí que está sufriendo más racismo que antes, terrorista y esas cosas, pero antes no sentía tanto eso, la verdad.
Uh-huh. I parlem també, perquè clar, el bullying no és conegut, hi ha els protocols, com avui estem doncs, descobrint, se li dona veu, però Montse, potser l'assetjament, doncs, el ciberassetjament, no? També doncs, és cada cop, com comentaves tu abans, doncs, més present, no? I potser no tenim les eines, no? O no som tan conscients d'això, de que aquest assetjament pot continuar més enllà de l'escola a través de totes aquestes xarxes socials.
Exacte, és que és un dels principals problemes, perquè quan hi ha un assetjament i és escolar, tu surts de classe, arribes a casa, ja tens un entorn segur i pots desconnectar, entre cometes, aquest assetjament. Uh-huh. En el moment en què hi ha un ciberassetjament, és continu i trenca les barreres. I sobretot perquè hi ha una consciència per part de molts agressors de que com no hi ha un contacte físic, com no hi ha una bufetada, com no hi ha una patada, com no hi ha una agressió que es veu, doncs com que no és per tant, no? Es minimitza molt que, doncs, que és una broma, doncs l'altre segur que entén que és una broma, que no hi ha per tant, no? Perquè jo no l'he posat la mà a sobre. I a més, trenca, igual que trenca l'espai, tot el que és els límits de l'espai, però també del temps, no? I per tant, doncs això fa que el ciberassetjament sigui molt, molt perillós perquè obliga molts cops a les víctimes a aïllar-se socialment, no? A aïllar-se de les xarxes. Clar, estem parlant d'infants i adolescents que el seu entorn digital és, té una personalitat digital important i de cop i volta han de desaparèixer, no?, per evitar aquest assetjament. Molts cops també perquè no saben qui és el que assetja, si és una mateixa persona o si són diverses. Llavors, clar, si tu estàs a l'escola i tens molt clar que és Maria o que és Pep qui t'està assetjant i tu ja els veus entrar per la porta, doncs ja pots sortir, no?, per d'alguna manera pots escapar-te. Però en el cas del ciberassetjament, molts cops les persones ni es coneixen. És simplement com una campanya en contra de... I potser jo puc estar assetjant una persona que no conec, però que algú m'ha dit que ho faci, no? Vull dir que és molt més complexa d'abordar, de detectar, d'abordar, de tractar i de valorar les conseqüències. I molts cops, quan podem intervindre, les conseqüències són greus. Quan ja ens comencem a adonar que hi ha un problema, la problemàtica és important i és molt més difícil d'abordar.
Doncs sí, la veritat és que pel que comentes, no?, per aquestes característiques doncs, el fan més perillós. Dóna'ns algunes claus, no?, algunes mesures per intentar doncs, això, posar-hi fre també doncs, aquest ciberbullying.
Mm-hmm. Per una banda, el tema de consciència a tothom, un taller preventiu, totalment d'acord amb el que diuen els companys, la prevenció abans que pugui aparèixer, i sobretot l'observació, tant per part del centre escolar com per part de les famílies. És a dir, si un nen, un jove... de cop i volta que és més expressiu, que és més extrovertit, de cop i volta doncs, porta una temporada que està més retraigut, que quan li preguntes què tal, com va tot, et deixa anar doncs, bé i no t'explica més. Quan hi ha un canvi, per exemple, a nivell d'alimentació, que deixen de menjar, o al contrari, es mengen atracons, no parlo de temes puntuals, sinó en una temporada. De cop i volta veus que no vol estar, que està molta estona davant de l'ordinador, que ha eliminat d'alguna xarxa, doncs s'ha eliminat el seu compte. Sobretot observar canvis conductuals i efectius, no? Que de cop i volta doncs, està molt més prim, molt més, com més que té dificultats per dormir. Doncs totes aquestes situacions s'ha d'anar observant per veure que aquí com a mínim hi ha un problema, hi ha alguna cosa que no acaba d'anar. I preguntar sobretot el tema de tenir la situació i l'entorn com per parlar obertament del que pugui estar passant sense culpabilitzar, no has fet res dolent com per marejat això, i a partir d'aquí doncs el poder abordar-lo, no? Però el tema de prevenció i de fer tallers de convivència penso que és fonamental, i amb la figura nova que introdueix la llei Rhodes, que és la de coordinador de benestar, que en principi haurà d'estar present a tots els centres.
I en què consisteix?
Doncs precisament això, coordinar el benestar i detectar quan hi hagi conflictes dintre de l'escola, quan hi hagi algun professor o algun mestre que detecti que hi ha alguna situació doncs aquest coordinador serà qui elabori doncs un protocol, una sèrie de mesures, parlar amb les famílies, parlar amb recursos externs si fa falta, de fer doncs un seguiment de preventiu abans que aparegui el problema. I això doncs amb la llei aquesta, la llei Roig de defensa de la infància, hi haurà aquest coordinador, que esperem que sigui una educadora social, i serà important per poder evitar que arribin a l'adolescència casos extrems, no?
Clar.
I evitar que apareguin amb casos cada cop d'edats més joves, no? Sinó treballar, i no només quan aparegui problemes, sinó que pugui implementar doncs tallers, dinàmiques, protocols, consells, orientació al claustre i a la direcció.
Doncs en aquest sentit és important tot el que explicaves, a Moja, suposo que estàs d'acord, no? Que hem d'empoderar doncs els nens que perquè no siguin doncs partícips, no? D'aquest assetjament a dir prou, no? I a denunciar també aquestes situacions i a posar-nos a la pell, no? Dels companys.
Sí, la veritat que estic d'acord amb el que ha dit la companya, la Montse, no?
Sí.
Sí, que estic molt d'acord amb ella. I la prevenció és molt para mí lo más importante de todo.
Evidentment, la prevenció, perquè doncs l'assetjament no és una criaturada, eh? Hem de parar-lo entre tots, Montse. En aquest sentit hauria de quedar claríssim, no?
Totalment, vull dir, no és allò de són cosa de nens, no passa res, com la persona no es queixa o no té grans problemes, pensem que no l'afecta, i no sabem, si no preguntem, no sabem com afecta, perquè potser no afecta avui o demà, i la setmana que ve doncs sí afecta. Llavors, també hem de tenir en compte les capacitats i les eines que cada infant i cada jove té. Llavors, com més empoderem i més donem eines d'enfortiment i d'empoderament, doncs molt millor seran capaços com de fer front i que les conseqüències siguin mínimes, que això és l'important.
Aquest seria l'objectiu. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per explicar-nos, no?, com abordeu doncs aquesta situació des de les vostres entitats. Una abraçada i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.